Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Benvinguts, és divendres i el divendres tenim les converses veterinàries amb els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i també amb els amics del Centre Verd. Us parla Lluís Arter, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Hi ha moltes persones que esperen que arribi el divendres. Home, per aquest programa també imaginem, algun hi haurà. I esperem que vostè sigui un d'ells, no? Però, evidentment, per estar amb els animals, segur que són moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes les persones que tenen ganes de cap de setmana, doncs, per poder estar més estona amb el seu gat, per poder estar amb el seu gos, sortir al camp, a passejar més que cada dia, amb més intensitat, En fi, que és divendres, agradi o no agradi, és divendres, i estem segurs que és una molt bona notícia. Parlant de bones notícies, nosaltres tenim amb nosaltres el nostre convidat d'avui. Saludem en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, com estàs? Benvingut.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Recordem que en Xavier Bernils és veterinari del Col·legi Veterinaris de Girona i del Centre Veterinari Girona, que inequívocament es troba situat a la ciutat de Girona, no?
Exacte.
Estem a més, ben cèntric, no?
Sí, aquí al carrer Emili Graït, número 19, a la cantonada amb el carrer Balmes.
Molt bé, doncs nosaltres anem a treure-hi molt de suc en aquesta visita que tenim d'en Xavier Bernils i dels seus coneixements, i també preguntant de les coses que fa ell com a veterinari, de les coses que es fa a la pràctica habitual de la clínica veterinària, i anem a començar. Anem a preguntar per les patologies, per aquelles malalties que els veterinaris doncs, es troben en el seu dia a dia amb els animals. Especialment, anem a parlar de gossos i gats. Xavier, comença per els que et facin més gràcia o més ràbia, tu mateix, els que vulguis. Gossos o gats, quines són les malalties més comuns, no?
A veure, podem començar amb els gossos, si et sembla.
Sí.
Llavors, clar, jo ho diferenciaria una miqueta amb edats. No, no és el mateix les malalties que ens trobem comunament amb cadells,
clar,
que, per exemple, amb gossos que tenen 10 o 12 anys.
Clar.
Llavors, per exemple, amb cadells el que ens solem trobar més habitualment, sobretot són patologies pues, intestinals, les típiques diarrees, els vòmits, els gossos, i també respiratòries. Vull dir, serien aquestes dues, bàsicament, les més comuns. No vol dir que siguin les úniques, evidentment, per desgràcia, però les més comuns són els problemes intestinals i els problemes respiratoris.
Aquestes patologies són de fàcil resoldre, o depèn, o si s'agafen a temps, o com funciona?
Normalment són de fàcil resoldre. Solen ser per esperar àcids, potser els gossets que han agafat algun paràsit, cadells, o han menjat alguna cosa que no havien de menjar. Sabem que els cadells s'ho posen tota la boca, igual que els nens petits, llavors solen menjar coses que no toca, i tenen les diarrees osmòtiques típiques que podria tenir, però, igual que els nens petits, no? Sí que és veritat que hi ha vegades, si no fem una pauta de vacunació adequada o no els vacunem com toca, doncs que poden agafar malalties més sèries, víriques, com coneixem, molta gent coneix, el parvovirus, que per desgràcia és molt conegut i és una malaltia molt greu que afecta sobretot a cadells, tot i que pot afectar gossos adults, evidentment. Passa que els cadells, al tenir un sistema immunitari més dèbil, no estan encara preparats, doncs pateixen conseqüències més greus i en molts casos és mortal, per desgràcia.
Has comentat allò dels nens i m'ha vingut al cap una pregunta, que és, en el cas de les persones està clar que hi ha els pares primerencs que fan patir molt els metges perquè pateixen per tot i fan moltes visites. I això passa igual amb la pràctica veterinària per aquells, diguem-ne, nous propietaris que no tenen l'experiència, que són, diguem-ne, el primer cop que tenen un gos o un gat, no?
Passa exactament igual. El sí. primer gos que tenen, ostres, estan cada dos per tres al veterinari, et truquen, qualsevol cosa, a mesura que van agafant experiència, i quan ja tenen dos, tres o més gossos, doncs moltes vegades no que s'automediquin, perquè això, evidentment, no s'ha de fer, però a vegades, si el gos té un dia tos o un dia fa un vòmit, doncs ja no venen de seguida al veterinari, ja saben que pot entrar dintre el normal, tot i que sempre nosaltres recomanem, escolta'm, truqueu-nos, que no costa res,
clar,
i ja us direm nosaltres si és normal i no us heu de preocupar, o si...
O si cal mirar-ho, sí?
O si cal mirar-ho.
Bé, i tenim els gats, no?
Sí, els gats és bastant més senzill, són no és que siguin més durs que els gossos, però solen posar-se menys malalts, sobretot els cadallets. Ens trobem bàsicament amb problemes intestinals. Fora, no hi ha gaires més patologies habituals, en gats petitets.
Ara la pregunta que haig de fer, ja sé que és típica, perdonin vostès, però és cert això de les 7 vides del gat, que són tan resistents els gats a nivell general?
Els gats són molt resistents, la veritat és que sí. Jo, que em dedico especialment a la traumatologia, sí, recordo un màster, hi havia un professor que deia, diu, si us llega un gato con una fractura, diu, evidentemente lo tenéis que operar, diu, però si no lo operáis, si ponéis el gato y la fractura en la misma habitación, se acaba curando solo. Vull dir, imagina't. Sí, són molt resistents els gats, la veritat és que sí.
Sí, sí, realment, imagino que heu vist coses sorprenents perquè tenen aquesta elasticitat, no? Aquesta capacitat física que és increïble, no?
És impressionant, els gats, sí.
Molt bé, doncs... hem parlat dels gats joves i dels gats adults, no? Aquí sí que hi ha més problemes, no?
Sí, exacte. Per exemple, en gossos adults ens trobem ara, últimament, bueno, últimament no, des de fa molt, molt de temps, però vaja, més que res últimament ho dic perquè ara ho diagnostiquem més que no pas abans, amb problemes molt importants d'intoleràncies alimentàries, sí, d'al·lèrgies, i amb problemes d'articulacions, de dolors articulars. També el sobrepès és una patologia, tot i que la gent no, moltes vegades no ho interpreta com una patologia, però el sobrepès també el considerem una patologia, l'obesitat. És a dir, llavors ens trobem sobretot amb problemes d'al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, gossos amb molts de picors, gossos amb el pèl de mala qualitat, gossos amb otitis, amb infeccions d'oïda recurrents, és a dir, que es repeteixen en el temps, i tot això moltes vegades ens està indicant que hi ha un problema d'intolerància alimentària, pot ser una al·lèrgia alimentària, o ambiental, és a dir, un gos que té al·lèrgia a les gramínies o als pins o als aques de la pols. Llavors, això, evidentment, abans no es diagnosticava i ara es diagnostica molt. Llavors, aquí tenim la sort doncs, que doncs, podem introduir, sobretot, pinços especialitzats en intentar parar aquest tipus de patologies. Problemes articulars també són molt comuns ara, que abans no es diagnosticaven, el gos que vol caminar menys, el gos que es llepa molt les potes, el gos que ostres, és que abans corria i ara no corre, doncs poder és perquè li està fent mal alguna part del cos que nosaltres no som capaços de veure, i també tenim mecanismes per pal·liar una miqueta. I bàsicament l'obesitat, les al·lèrgies i els problemes articulars són els més comuns en gossos grans i adults.
I en quant als gats?
I als gats és molt important remarcar també els problemes d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, però sobretot hem de tenir molt en compte el tema del ronyó. El tema del ronyó en els gats és un tema molt important i que nosaltres, la nostra clínica hem instaurat, i en moltes altres clíniques, evidentment, com a norma general, quan venen a fer la visita anual per la vacuna, recomanar a la gent que té un gat de més de 7-8 anys que facin un petit control geriàtric, que es diu, és a dir, treure una miqueta de sang i comprovar com està aquest ronyó, perquè a vegades, si ho agafem a temps, som capaços de controlar-ho. El ronyó és un òrgan vital, tot i que podem viure, o poden viure amb un ronyó sol, però normalment s'afecten els dos i és un òrgan vital. Si ho agafem a temps i donem tant sigui un pinso, perquè hi ha pinsos especials per aquest tipus de... per pal·liar una miqueta la degeneració del ronyó, podem començar amb una dieta especial i això ens ajuda molt a controlar. I els gats, la gran majoria de gats al final acaben patint del ronyó, d'acord? Llavors això és una cosa molt important. I una altra patologia molt important en els gats adults i geriàtrics sobretot són els problemes hormonals, sobretot problemes de tiroides. Els tiroides també, els gats són molt propensos a patir hipertiroidisme, i això també ho podem diagnosticar amb una visita rutinària. Moltes vegades amb la simple palpació del tiroides el veterinari ja t'ho pot diagnosticar. I no m'agradaria oblidar-me del sobrepès en gats, que si en gossos és important, en gats encara ho és més. Clar. Perquè els gats, molts gats, quan viuen al pis, doncs es passen 18-20 hores dormint i, a part, mengen massa pel que gasten. I el sobrepès porta implícit en els gats, sobretot, la diabetis, també. Per tant, són aquestes tres cosetes que jo consideraria més importants.
Bé, has parlat d'aquest problema bastant comú amb gossos i gats, com és el cas de l'obesitat, i també has parlat de pinsos, i aquí a mi se m'acut renyar una mica a la gent que li passa això, perquè, home, avui dia és molt fàcil, no?, poder controlar aquest problema, perquè, de fet, els mateixos pinsos, o els veterinaris, indiqueu perfectament quina és la quantitat d'aliment que ha de prendre, en el cas dels pinsos, el gos o el gat, no?, i, senzillament, donant la quantitat que toca, això és molt fàcil de resoldre, no?, i, a més, hi ha pinsos especials, no?
Sí, mira, tenim la sort de que ara hi ha marques bones i potents que treballen amb pinsos que són especials, podríem dir, per cada tipus de patologia que pugui tenir l'animal. No només amb un animal que no té patologia, evidentment, tenim diverses tipus de pinsos,
sí,
per gats adults, gats joves, gossos adults, esterilitzats, no esterilitzats. Però a part d'això, tenim la sort de comptar amb pinsos que no és que siguin medicaments, però es podrien quasi bé considerar medicaments. Un exemple, no? Vull dir, els pinsos per intoleràncies alimentàries. O... Llavors, no és que porti un medicament especial perquè l'animal no tingui intolerància alimentària, sinó que simplement el que fan és que la proteïna que l'animal li pugui donar una intolerància la trossegen en trossets tan petits que es diu, la hidrolitzen, és la paraula tècnica que fan servir ells, la hidrolitzen, llavors la fan tan petiteta que a l'animal, al consumir-la, el seu organisme no detecta la proteïna que a ell li fa mal, però, en canvi, sí que absorbeix tot el que aquesta proteïna aporta. Per tant, tenim la sort de comptar, igual que amb aquests, doncs, com comentàvem abans, amb problemes renals i amb pinsos especials per cuidar el ronyó, amb problemes intestinals i amb pinsos especials per cuidar el sistema gastrointestinal, i amb problemes d'articulacions hi ha pinsos especials per cuidar les articulacions. Vull dir que tenim aquesta sort i l'hem d'aprofitar, i això el veterinari segurament ens assessorarà.
Parlant de pinsos, inevitable preguntar-te, el nostre animal que li donem el pinso, aquest pinso que més a més hem comprat amb el veterinari, que ens l'ha recomanat i, en funció de com és el nostre gos, el nostre gat, amb això n'hi ha prou? No cal jo que li doni una mica de pernil dolç?
Caldre no cal. Aquests pinsos porten tot el necessari perquè el gos cobreixi les seves necessitats nutricionals, però vamos, al 100%, sempre i quan comprem un pinso d'alta qualitat, de gamma alta, i que ens assessori un professional, si pot ser. Sí que és veritat que no cal que l'animal mengi pinso. També pot menjar dieta casolana, eh?
Clar.
O sigui, és totalment compatible, inclús hi ha gent que prefereix la dieta casolana. Però la dieta casolana sempre hauríem d'assessorar-nos per algun professional que ens faci una dieta equilibrada, que amb tot el que l'animal necessita. Els gossos, per exemple, no són carnívors estrictes. El gat sí. Llavors, el gos necessita, a part de la carn o el peix, la font proteica d'origen animal que necessiti, a part necessita altres suplements, hidrats de carbó, etc. Llavors, sempre que vulguem fer una dieta casolana, que és fantàstic, jo estic molt a favor, és convenient que algun veterinari ens assessori sobre com la podem fer.
Has dit també que hi ha uns pinsos que són específicament per animals que estan esterilitzats?
Sí. Normalment, quan esterilitzem l'animal, el veterinari ens en recomanarà, o li podem preguntar nosaltres, un pinso que sigui específic per animals que estan esterilitzats. El que passa és que normalment el metabolisme dels animals que esterilitzem disminueix una miqueta, d'acord? Llavors, si nosaltres aportem el mateix pinso, és igual que si donem un pinso de cadell en un gos adult, eh? Els pinsos de cadells són energèticament molt més alts que no pas els pinsos d'adults, però això passa igual amb les persones. Un noi de 15 anys menja 3 vegades més que un home de 65.
Clar.
I això per què és? Doncs perquè el nostre metabolisme, vulguis que no, va baixant. En el cas que quan els esterilitzem, s'ha vist que també disminueix una miqueta el metabolisme. Per tant, els pinsos per gossos o gats esterilitzats tenen un aport proteic i energètic una miqueta més baix que els que no són per gossos esterilitzats o gats.
Xavier, per tot el que estem parlant avui, estic arribant a la conclusió una vegada més que és molt important que fem aquesta visita de control rutinària amb el veterinari, no? Perquè, clar, estem molt acostumats a que de seguida que li passa alguna cosa hem d'anar al veterinari perquè tenim un problema amb el nostre animal, no? Però allò que diu que val més prevenir, no? I que aquesta visita anual, que pot ser la visita de posar vacuna, que pot ser, a més, la visita perquè se li doni una ullada i puguem detectar de forma anticipada qualsevol possible el problema, no?
És bàsic, és importantíssim. Pensa que els animals, per desgràcia, pels veterinaris no parlen. No. Llavors, ells no et poden dir si et trobes millor, trobes pitjor, Llavors, nosaltres el que fem abans de posar la vacuna, la visita anual, evidentment es fa una visita completa. Si detectem alguna cosa que no entra dintre del normal, ho comentem amb el propietari i diem, escolta'm, doncs mira, val la pena esperar una miqueta per la vacuna i valorar tots aquests aspectes. Sobretot, ja et dic, en animals que passen dels 7-8 anys d'edat, perquè moltes vegades trobem patologies que el propietari, evidentment, no té per què haver detectat, i que si les agafem a temps, escolta'm, no són res més que una petita patologia que es pot anar controlant, però si deixem passar el temps i no ens adonem compte, a vegades quan ja donen la cara, és massa tard.
Hem parlat dels cadells, en el cas dels gossos i també la mateixa pregunta en el cas dels gats. Quina és l'edat convenient perquè una persona porti ja el gos o aquest gat cadell cap a casa? Quin és el moment més recomanable? Sabem que a vegades ens podem trobar en moltes situacions, no? Però de forma general, què podem recomanar?
Cap a casa vols dir que quan l'adquireixen... Quan...
Exactament, exactament. Si ha de tenir 3 mesos, 6 mesos, un mes, com, quina és la millor temporada?
L'edat ideal seria quan el gos o el gat deixen d'alimentar-se de la mare. Això ronda, aproximadament, seria ideal cap als 2 mesos i mig, 3 si pot ser. Sí que és veritat que moltes vegades el que passa és que, no ho sé, una gossa que ha tingut una camada de 10 cadells, doncs evidentment els propietaris de la gossa i dels cadellets, quan l'animal té 2 mesos i mig, doncs la gossa també comença a estar bastant farta, la gent comença a estar una mica saturada de tenir els 10 cadells per allà voltant, porten molta feina, i llavors a vegades, per desgràcia, els intenten col·locar abans. Però hauríem de tenir present que la relació del cadell amb la mare és molt important. L'alimentació materna és molt important, aporta, a part de tot el que necessita nutricionalment l'animal, que és molt, aporta també moltes defenses per a enfermetats que pugui tenir el cadell i abans de la vacunació. Per tant, nosaltres sempre recomanem, si pot ser els 3 mesos és fantàstic, si no, doncs fem els 2 i mig, però mai abans dels 2 i mig seria recomanable que un cadell deixés d'estar amb la mare.
El que sí que és recomanable és adquirir o portar a casa aquest cadell d'un criador de confiança, no? Això és molt important, no?
Això és important. Nosaltres sempre ho remarquem quan ens ve gent a la consulta demanant, escolta, mira, que vull un cadell, on el podria agafar, on el podria adquirir? Hi ha molts llocs que venen cadells, d'acord? Nosaltres sempre recomanem que, si pot ser, tot i que a vegades solen sortir més cars que els que podem trobar en llocs menys seriosos, buscar un criador especialitzat en la raça que tu vulguis trobar. Primer perquè les condicions sanitàries i els controls que tenen són molt més extensos que no pas a altres llocs, i tu pots anar allà, pots veure els pares, pots veure la camada, les instal·lacions. Són cadells que normalment són nacionals, que no els exporten d'altres països amb condicions que poder no són les més adequades, i val la pena poder doncs pagar una miqueta més per aquest cadell i tenir la seguretat i la confiança de que ha estat ben tractat tant ell com els pares i que té totes les vacunes al dia i que si tens cap problema podràs solucionar-ho, que no pas a vegades estalviar-te una miqueta i al final ho acabes pagant en veterinari, perquè és així.
Quins són els símptomes de bona salut amb un cadell? Hem parlat dels signes d'alarma, però els de bona salut, que és que tingui una pell maca, no? Un pèl bonic, que estigui... que no se vagi prim, per exemple, no sé, dic jo.
Sí, jo sempre dic, quan la gent no diu, ostres, no sé, com puc saber si està bé o malament? Dic, mira, un cadell és molt senzill de saber. Un cadell menja molt, juga molt i dorm molt. Uh-huh. Aquestes són les tres coses que has de tenir més presents.
Clar.
Si no menja malament, si no dorm malament i si no juga malament, val? Aquest és el més bàsic. Després, evidentment, si fa diarrea, si tos, si té mocs, això ja són coses que més específiques i que donen més la cara. Però així, com a norma general, els cadells són feliços i dormen molt i mengen molt. Per tant, és molt fàcil. A la que vegis que el teu cadell fa alguna d'aquestes tres coses no funciona, doncs cap al veterinari.
És bona idea conèixer els pares del cadell?
Boníssima.
Sí?
Sí, és boníssima. Ja, d'entrada, perquè et dona confiança a l'hora d'adquirir el teu cadell, perquè, evidentment, els veus. Després, perquè, vulguem o no, la genètica és la genètica i tu, veient els pares, et pots fer una idea de com serà el teu cadell de gran, i això és molt important. A l'hora d'adquirir un cadell no és el mateix veure els pares, veure si són més grans, més petits, més peluts, menys peluts, o no. I això és, jo crec que és bàsic. Vaja, no, a mi no se m'acudiria, a no ser que fos una cosa especialment, no sé, necessària, doncs adquirir un cadell sense haver anat primer a veure les instal·lacions, a veure com estan els pares, a veure com els tracten i a veure com està tot això. Jo crec que si entre tots potenciem això, a la llarga ens estalviarem molts problemes que estem veient ara.
I també pot ser una bona idea, si ens hi posem a fer-ho en temps, i a mi m'agrada molt fer les coses en temps i poder gaudir també de totes les coses prèvies que hi ha a portar doncs, un cadell a casa, no? Per exemple, és agafar un llibre i consultar com és aquella raça que a tu t'interessa, no?
És que és molt important, perquè moltes vegades ens fixem només en l'aspecte exterior. Vull dir, a mi m'agrada el Yorkshire, a mi m'agrada el gran danès, a mi m'agrada perquè el veiem de fora, però aquest aspecte extern porta implícit aspectes interns que nosaltres no coneixem.
Clar.
És a dir, no és el mateix l'activitat que pot tenir un border collie que l'activitat que pot tenir un gran danès o que pot tenir un pastor alemany. Llavors ens hem d'adaptar a la vida que portarà l'animal i a la nostra. Hem de ser, si som persones actives, si som persones que ens agrada la muntanya, si som més d'estar a casa, si som més d'anar per la ciutat... vull dir, tot això depèn molt. Llavors és molt important això que dius, no? Agafar un llibre i dir, escolta, jo, mira, m'agrada molt el Border Collie, per dir alguna cosa. Doncs, escolta, m'agafo un llibre que parli del Border Collie i miro quines característiques té, no només físiques, sinó també activitats, tot això.
Avui estem parlant del programa, de fet, i hem sortit una mica el tema, però vull tornar-hi, que és el tema de les principals patologies que ens trobem en gossos i gats. En el cas dels gats, et preguntaria per aquelles patologies que es poden adquirir quan el gat surt de casa i se'n va fer de les seves.
Aquestes patologies són sobretot enfermetats víriques, a part sí. de les parasitàries, que les parasitàries no són massa importants en principi, perquè amb una pastilleta, si ho fem els controls veterinaris correctes, cada 3 mesos el desparasitem, sobretot són les enfermetats víriques. I en gats són molt, molt importants. I tenim la desgràcia de que tenim colònies de gats per totes les ciutats, que moltes vegades no estan controlades i tenen enfermetats sistèmiques víriques, com podrien ser la leucèmia felina o la immunodeficiència felina. D'acord? Que aquestes enfermedades es contagien entre gats moltes vegades per mossegades, els gats sabem que es barallen per territori, i són inclús quan hi ha una família en zel, doncs entre els mascles es poden barallar, i llavors hem de tenir molt, molt present això, i sobretot tenir els gats molt ben vacunats. Si els tenim ben vacunats no hi ha problema. El problema que tenim en els gats és que aquestes enfermedades que hem comentat i que poden contraure quan se'n van a fer les seves i es troben amb gats de carrer, és que són moltes vegades greus i mortals. Llavors, és això.
Recordem també, i això crec que vam dir-ho al primer programa amb el president del Col·legi Veterinaris de Girona, si no em falla la memòria, de que potser això de donar menjar als gats al carrer no és una bona idea.
Bé, això és un problema, hi ha molta controvèrsia amb això i s'està intentant arreglar-ho parlant amb els ajuntaments i amb les protectores. I és un tema que porta molta controvèrsia i és complicat. Jo sí que recomanaria a la gent que si pot no ho faci, a no ser que sigui una cosa controlada. És a dir, si l'Ajuntament tenim una colònia de gats controlats amb el Col·legi de Veterinaris, amb els agents rurals, i sabem que els tenim tots testats, testats vol dir que els tenim lliures de virus, que intentem controlar la colònia fent esterilitzacions, i volem col·laborar amb aquestes associacions, amb aquest ajuntament, podem dirigir-nos a ells i dir, escolta, mira, m'agradaria fer això. Llavors ells t'explicaran on pots anar a donar menjar, on no, per què convé, per què no. El que no és recomanable és que una persona a nivell a títol individual doncs decideixi de començar a posar menjar, no ho sé, al mig del parc de la Devesa perquè ha vist 3 gatets allà. Perquè lluny de fer un favor en aquests gats, poder és que estem creant una cosa contraproduent a llarg plaç, perquè aquesta colònia, que potser ara és de 3 gatets, si no la controlem, es pot convertir en una colònia molt més extensa, i no només que sigui extensa, sinó que poden adquirir enfermetats que no són bones per ells mateixos, pels gats. Per tant, jo recomanaria sempre, abans de donar alimentació a un gat de carrer, comentar-ho amb l'Ajuntament del poble o amb qui fes falta, amb agents rurals, inclús, i que t'assessorin una miqueta.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I amb això hem arribat al punt final del programa d'avui, amb en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona, a la ciutat de Girona. Doncs trobaran el nostre veterinari que hem tingut amb nosaltres, veterinari capçalera, en Xavier Bernils. Xavier, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat això increïble, hem parlat de moltes coses. Estàs convidat a venir la setmana que ve, si vols.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Fins aviat.